De nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta...
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Assegut en un estudi de ràdio, en Carles Porta mira a càmera.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. El 4 de juny del 2004, a Pons, a la Noguera, una noia de 19 anys surt de casa per anar a sopar amb un amic i ja no torna. Tothom creu que és una desaparició voluntària perquè la Manoli havia dit més d'una vegada que volia marxar del poble. Però la germana i la mare diuen que li ha passat alguna cosa greu. On és la Manoli? Intentarem posar llum a la foscor.
En Carles es posa uns auriculars i mira cap a la cabina del tècnic de so.
Comencem.
Pons, al vell mig de la subcomarca del Segre Mitjà i a la colíquia dels camins que enllacen Puigcerdà i Igualada, té tota una tradició cultural entre el passat i la ciutat moderna.
Sobre fons negre, el títol.
Crims.
De Carles Porta. De dia, vista d'un petit poble en una esplanada entre turons. Pons. Divendres 4 de juny de 2004.
El 4 de junio mi hija se fue a la ducha con su música del Camela, que le gustaba mucho.
María Josefa Pulido, mare de la Manoli.
Estaba preciosa, preciosa. Muy bonita. Llevaba su camiseta de tirantes, su falda tejana, dos pulseras de plata que tenía, un anillo que me quitó a mí de oro.
Un rellotge de paret marca les 7 i 5.
Dice, bueno, ya me voy. Me ha invitado a cenar el Tony. Y digo, ten cuidado, ya sabes que el Tony yo, porque yo le decía a él, cuídala, cuídala, porque si no la cuidas te las verás conmigo.
Lentament, la porta d'un pis es tanca sola. Vista d'un rebador, de nit. Rere una porta, s'encén un llum.
Me levanto de noche, iba a la habitación y yo le daba un beso dormida. Y no estaba en la cama.
Els fars d'un cotxe s'encenen. El vehicle circula i el tub d'escapament toca a terra. En majúscules blanques sobre la foto en blanc i negre d'una jove, el títol, Manoli. El rellotge de paret marca 9:45.
Yo me levanté a las 9 o 9:30 y me fui a su cuarto y estaba la cama hecha y no había venido. Yo pensé que a lo mejor había podido encontrarse con alguna amiga, como a veces encontraba. Digo, y a ver si le ha dado por ir con ella. Voy a esperar a ver si me llama. Y entonces yo llamo a mi hija, a la Elizabeth.
El sábado por la mañana recibo una llamada de mi madre diciéndome que mi hermana no ha ido a dormir a casa, que la está llamando al móvil, pero que no contesta.
Elizabeth Pulido, germana de la Manoli.
Me voy a Pons a intentar localizarla en el móvil, pero cada vez que llamabas y parecía que te daba señal, que te daba línea, y entonces, claro, te ponías eufórico porque decías, mira, ha conectado el móvil. Pero no, al cabo de 3 tonos más volví a saltarte el buzón.
Ha llamado al 673-4630.
Es que es raro que no me llame. Y fui a ver al Tony Porras. Le digo, Tony, ¿y mi hija? Ah, yo la dejé en tu puerta y me vine a dormir. Digo, eso no es verdad. Porque si tú lo hubieses dejado en mi puerta, hubiera subido a mi casa. Y a mi casa no subió. Y me dice, eso a los mozos, denúncialo a los mozos.
En una foto, la Manoli somriu.
Durant tot el dissabte, dia 5, la Manoli no torna a casa ni respon a les trucades. Pel que diuen la seva mare i la seva germana, això no és normal, perquè la Manoli sempre avisa si fa tard o va a dormir a casa d'una amiga. Deixen passar el cap de setmana esperant que en algun moment soni el telèfon.
8 de juny, 4 dies desapareguda.
Nosaltres tenim coneixement dels fets a través de la denúncia dels familiars. Es presenten a la comissaria de Ponts i expliquen que des del divendres a les 6 de la tarda que la Manoli havia sortit de casa de la mare.
Caporal Achús, Regió Policial Ponent, 2001 actualment.
Que no havien tornat a tindre notícies d'ella. La mare explica que la Manoli aquella tarda havia quedat amb el Toni González Porras.
La informació que rebem és que aquesta noia estava sortint o tenia una relació, més enllà d'una relació d'amistat, amb un individu que es diu Antoni González Porras.
Sotsinspector Masalles, Divisió d'Investigació Criminal.
Que és un individu que és més gran que ella. Ella tenia 19 anys, ell tenia 34-35 anys.
Treballa en una empresa d'excavacions, portant una màquina retroexcavadora.
Sergent Boix, Regió Policial Ponent.
Els caps de setmana és el típic que surt sempre de festa i consumidor també habitual d'alcohol i també de drogues.
Amb tota aquesta informació, els Mossos criden a declarar a Toni González Porras, l'última persona que se sap que va estar amb la Manoli abans de la seva desaparició.
Declaració Toni González Porras.
Esa noche
nos fuimos a cenar sobre las 10 y algo a Can Valls. Sobrescrit 22:30. Un restaurante que está subiendo de Pons a Oliana. Bebimos un vaso y medio, o sea, la botella bajó. Sobrescrit 00:29.
Luego nos fuimos
a Agramunt. Allí tomamos un par de Cuba Libres. Las 2:04 minutos.
Y fuimos al Pub
God. Allí en el GOT tomamos otro Cuba Libre y entonces yo y Manoli ya nos fuimos. Yo a Manoli la llevé a su casa sobre las 3:30. Sobrescrit davant d'un portal, 3:27.
A la puerta de su casa.
De nit, sota la llum vermella dels fars d'un cotxe a la línia discontínua d'una carretera, algú esnifa una ratlla de coca. Per un camí de sorra, el tub d'escapament d'un vehicle toca a terra. De matí, el sol surt per l'horitzó.
Per mi va ser una investigació que em va marcar. És una noia que tenia 19 anys i jo en tenia 26. Llavors, jo me sentia pròxima. Ens explicaven que la Manoli estava una mica perduda a la vida, que no acabava de trobar el seu lloc, que no se trobava bé a la localitat de Pons, que no trobava feina, no havia acabat els estudis. Últimament se movia molt al món de la nit, amb persones que no eren del tot fiables.
Enric Rubio Gallart, advocat família Pulido.
Ella estava treballant de cambrera a la població de Pons, a un bar que era molt conegut. Mantenia relació amb moltes persones. A més, era una persona jove, d'un tracte obert i molt simpàtica, de manera que tenia molts coneguts.
En una foto, la Manoli i la seva germana.
No se sentia muy a gusto. Las cosas que se comentaban en el pueblo, que si era prostituta, que si trabajaba en un bar de copas, que, bueno, cosas que no eran ciertas, que no eran verdad.
En una foto, la Manoli i la seva germana, d'uns 4 i 6 anys.
Nosotros vivíamos en Corbera de Llobregat y con 12 años yo y mis hermanos nos fuimos a vivir a Pons. Pons es un pueblecito que está a 70 kilómetros de Andorra. Es un pueblo de paso, porque el pueblo vive de la gente que pasa a Andorra. Ella decidió a los 16 años dejar los estudios porque quería tener su economía. Intentaba buscarse la vida como cualquier otra persona, intentar encontrar trabajo. Era bastante complicado porque no tenía carnet y allí es un pueblo que está bastante retirado de todo y claro, si no tienes medio de transporte, pues no puedes moverte.
El que es comentava al poble és que la Manoli probablement havia marxat voluntàriament. De fet, fins i tot es va arribar a dir de que ella havia manifestat amb algun dels companys que algun dia marxaria de Ponts.
La gent del poble creia que la Manoli simplement havia marxat. És per aquest motiu que la gent, doncs, a l'hora de parlar amb ella, no s'ho prenen seriosament.
Juan Antonio Sagredo, fiscal.
En las desapariciones de personas, la mayor parte son después desapariciones voluntarias. Cuando alguien se marcha porque quiere marcharse, trata de romper con su vida anterior, apaga el teléfono, no llama a nadie. Esto pasa con habitualidad. No hay que descartarla, al contrario. Es algo muy probable.
De nit, vista de l'habitació de la Manoli amb el llit fet.
Estaba la duda de que ella podía haberse ido porque quería, era mayor de edad. Entonces nosotros dijimos que no podía ser. Siempre avisaba a mi madre. La gente podía pensar que a lo mejor era una fiestera, pero no, tenía su cabeza muy bien amoblada. Para 19 años que tenía, era bastante madura.
En imatges d'arxiu, als carrers de Ponts.
Mentre la Manoli està desapareguda, els periodistes van a Ponts. Parlen amb veïns, amics i familiars, com la pròpia Elizabeth, la germana gran.
No sé si va com, a lo mejor, con unas buenas malas compañías.
Que iba con malas compañías, sí. El chico este de Ponts, que la dejó en casa y dice que no sabe nada. Que la dejó en casa a las 3 de la mañana y no sabe nada. Yo a este chico pues no me fío de él.
Dius el teu nom complet, sisplau.
Antonio González Porras.
Vale. Quina relació tenies amb la Manuela?
Érem amics, íntims amics, lo que passa que molts dies pues, ens enrotllàvem.
Quan l'equip de TV3 grava aquestes imatges, els entrevistats, com el propi González Porras, afirmen que la Manoli deu haver marxat voluntàriament.
Sí, havia marxat alguna altra vegada.
Alguna vegada sí que havia marxat, però...
L'equip de TV3, que és a Ponts per cobrir la notícia de la desaparició de la Manoli, entrevista molta gent i troben un testimoni que assegura que va parlar amb la Manoli el dia 5, el matí del dia següent que se la doni per desapareguda.
En un bar, un home atén els periodistes. Expliqui'ns una miqueta quan va ser l'última vegada que la va veure, com va anar, de què vau parlar. L'última vegada que l'he vist eren les 12 del migdia, dissabte.
És l'Abdelà, propietari del bar on treballa la Manoli. L'home afirma convençut que va parlar amb ella el matí següent que la donessin per desapareguda i diu més coses.
M'ha dit, dona'm per tabac, i li he donat 5 euros per tabac, i m'ha dit que se'n va a Andorra.
I no és l'únic que assegura haver vist la Manoli el matí del dia 5. Hi ha més testimonis.
Vam tindre declaracions que ens situaven a la Manoli el dissabte en diversos llocs de tant de la localitat de Ponts com fins i tot a Gramunt.
Declaració cambrera bar Bon Compte.
El sábado por la mañana,
entre 6 i 7, algo así.
De la mañana.
Estaba en la barra y sé que le serví un cortado. Cortado o café con leche, no me acuerdo.
Sobre el migdia hi ha una noia que per la carretera principal de Ponts, direcció Andorra, la veu a l'interior d'un vehicle groc que va de copilot, però sap segur que és ella, perquè es saluden i la Manoli li torna una salutació.
Després tenim una altra declaració on ens situen a la Manoli a Gramunt, prop del Quips, i fins i tot un senyor, un treballador, que ens diu que la Manoli havia comprat a la botiga.
Declaració treballador benzinera.
Alrededor de las
6 de la tarde entró en la tienda de la gasolinera y compró dos chucherías, un pastelito y un refresco.
Cada vez que decían que podía haber sido vista en Agramunt, en Balaguer, en donde fuese, pues a uno se le revivía, él, ¿sabes? Decías, bueno, mira, a ver, vamos a esperar. Estabas pendiente del móvil, de la llamada.
14 de juny, 10 dies desapareguda.
Nos reunimos mi hermano, mi cuñada, el cuñado de mi hermano y yo, y salimos a buscarla. Por campos, casas abandonadas, por donde se nos ocurría.
Quan es produeix una desaparició d'una noia de 19 anys, gairebé de forma automàtica hi ha una activació de la ciutadania per intentar ajudar al màxim en quant a la recerca d'aquesta persona. En aquest cas, no vam detectar cap mena de mobilització ni un interès fora del que nosaltres podíem considerar habitual si una persona d'aquesta edat desapareix en quant a la desaparició de la Manoli.
Salimos nosotros solos. Porque tampoco nadie se ofreció en el pueblo. Nadie se puso en contacto con nosotros. Me hicieron ir con la policía judicial a la discoteca Waikiki, en Agramunt, porque era una discoteca que habitualmente íbamos mucho. Y gente que conocía, pues yo les decía a los mozos, este, aquel, el otro, entonces les preguntaban. Y todas las personas coincidieron en que, bueno, pues que hacía bastantes días que a mi hermana no la habían visto.
En una fotografia, la Manoli, de melena negra rissada i ulls foscos, somriu. 18 de juny, 14 dies desapareguda.
Passen els dies i no hi ha rastre de la Manoli. Els Mossos continuen buscant testimonis entre la gent del poble. Un cambrer del Barcadí dona informació important.
Expliqui'ns quan va veure la Manoli per última vegada.
Jo venia cap a treballar i... Estava aquí que telefonava
i portava un vas de beure a la mà amb el telèfon. Hi havia un altre noi que l'esperava. Llavors es van posar dins del cotxe i ja està. Dissabte a la matinada, diguéssim entre les 5:50, 5:05.
Pel que explica, va veure la Manoli cap a les 5 de la matinada fent una trucada des d'una cabina. Mentre un noi l'esperava al cotxe.
Que el coneixia, aquest noi?
Sí,
el conec a ell i la conec a ella.
Identifica aquest noi com Antoni González Llauder.
La declaració que fa aquesta persona ens posa en escena a González Llauder amb posterioritat a lo que ens diu González Porras, que l'havia deixat a les 3 del dematí a casa seva.
Antoni González Llauder és un noi de 18 anys, el qual és el nebot del Porras, i en ocasions acompanyava el seu tier mentre estava amb la Manoli.
Era compañero de clase de mi hermana. Tenían relación amigos. Solían salir el fin de semana y poco más.
Els Mossos es fixen sobretot en la trucada telefònica. A qui va trucar? Va quedar amb algú? Demanen les tarificacions de les trucades que es van fer des de la cabina i citen a declarar a qui ara sembla que va ser l'última persona que aquella nit va estar amb la Manoli i que fins ara no ha dit res a la policia.
En una foto en blanc i negre, el jove.
Antoni González Llaudet.
Explica que ella anava amb el seu vehicle Cangú per la localitat de Pons i que entre les 4 i 5 del matí se la va trobar caminant per la localitat de Pons sola.
Dramatització sonora, declaració d'Antoni González Llaudet.
Tornava a casa. Sobre les 4,
a les 5, i la vaig veure.
I vam anar allà,
al riu.
Al riu.
Un vehicle amb els fars encesos circula per un camí de terra en la foscor. Enmig del bosc, la furgoneta aparcada.
I una vegada allà, ell manifesta que havien mantingut relacions sexuals, que havien consumit drogues i que posteriorment ella havia rebut una trucada i que li havia demanat que la portés a un bar de Pons. I diu que la va deixar allà al bar, a la part de darrere del bar, i que ja no la va tornar a veure més.
Però continua viva la possibilitat que la Manoli hagi marxat per voluntat pròpia. Ha marxat amb la persona a qui va trucar per telèfon?
De dia, vista del portal de casa la Manoli i del rebador.
Els Mossos reconstrueixen el que va fer la Manoli aquella nit de divendres. Saben que surt de casa cap a les 8 de la tarda amb el Toni González Porras. Van a sopar, a fer uns beures i la deixa a la porta de casa cap a les 3 de la matinada. A les 4 es troba amb l'Antoni González Llaudet, amb qui van al riu. I després, cap a les 5, se'ls veu a una cabina davant del bar Cadí. A les 7, el Llaudet diu que la deixa a un bar de Ponts i això ja situaria la noia, viva, al matí del dissabte dia 5. Recordeu que diversos testimonis asseguraven haver-la vist aquell matí? Els investigadors comproven les imatges de les càmeres de seguretat.
A l'hora que ens diu el treballador de la benzinera que reconeix la Manoli sense cap mena de dubte i que li ven algun producte de la botiga...
Rebord de les 6 de la tarda, sí.
Visualitzem les imatges i la Manoli no surt per enlloc.
Una cinta de vídeo rebobina. En imatges de seguretat, la noia a la botiga, a les 6 de la tarda, el 3 de juny.
La Manoli havia estat en aquell lloc, però un o dos dies abans. Com tots els dies són iguals per la gent, si no és que ha ocorregut algo destacable, doncs la gent ens confonia els dies. Podríem dir que era dissabte, quan a lo millor després nosaltres esbrinàvem que no havia sigut dissabte, doncs que quan l'havíem vist era el divendres. I aquest és un dels problemes que nosaltres vam tindre al llarg de la investigació.
Amb el visionat de les imatges de les càmeres de seguretat, els Mossos comproven que no hi ha rastre de la Manoli el matí del dia 5. Per tant, fixen com a data de la desaparició la nit del 4 de juny.
A mesura que va avançant la investigació, hi ha línies d'investigació com són la desaparició voluntària o la desaparició accidental que van perdent força. I la línia d'investigació que més força va agafant és la de la desaparició involuntària, de que realment a Manoli li hagi pogut passar alguna cosa.
En un titular de premsa, la família de la jove molt espantada al tema el pitjor. Sempre van mantenir que Manuela havia estat segrestada.
Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'estranya desaparició d'una jove de Ponts. La família no en sap res des del 4 de juny passat i descarten que hagi marxat per voluntat pròpia perquè, segons diuen, sempre trucava quan tenia intenció de passar uns dies fora de casa. La policia no descarta cap hipòtesi.
Explica una mica doncs, si ella, quan la vas deixar a casa, et va dir que s'anava cap a casa o marxaries i...
No em va dir res. Jo la vaig deixar a casa seva, va baixar el cotxe i va entrar cap dins el portal. I ja no sé res més.
El Toni González Porras ens deia que la seva relació era bona amb la Manoli, que no era exactament de nuvis, però sí que tenien una relació sentimental i que mai s'havien discutit, doncs, multitud de declaracions, de testimonis, ens deien que els havien vist, de fet, la pròpia nit de la desaparició, els havien vist discutir.
Declaració veí Manoli.
Divendres
a les dues de la matinada, més o menys. Els vaig veure dintre el cotxe. Bé, no els vaig veure, els vaig sentir.
Cridaven.
Sobrescrit, declara que sempre tenen baralles.
Hi ha testimonis que ens diuen que tenen discussions constants.
Quan beu alcohol, perd el control i és molt agressiu.
Un dia el Toni li va tirar una beguda, perdem una Manoli.
Creu que el Toni és molt gelós, és molt violent.
Un altre dia li va estirar dels cabells.
Mosso Héctor, Divisió d'Investigació Criminal, 2002 actualment.
Les sospites més fortes en aquests casos te les donen la parella, és la parella. Quan tens aquest tipus de desaparició i quan els testimonis t'estan dient d'una relació no gaire bona entre ells dos, el principal sospitós, per nosaltres, pel grup d'homicidis, era González Porras.
Un vehicle circula per la carretera, de nit.
Un dia se emborrachó y entonces ella se vino a casa. Oí como hablaba y decía, tienes que cambiar, Toni, porque esto que hacen no está bien.
El Toni González Porras, que fins ara s'ha presentat com un amic íntim de la Manoli, que ha explicat que la va deixar a la porta de casa i ja no l'ha vista més, ha obviat una cosa important. Un testimoni diu que aquella nit van discutir-se a crits i que no era la primera vegada. Els Mossos troben més esquerdes en les seues declaracions.
Cada vegada que l'escoltaves amb declaració, te variava la seva versió dels fets. Contínuament explicava coses d'on havia estat que no eren reals, que no eren certes.
Al día siguiente, sobre las 11:30, me fui a Andorra. Luego paré a comerme un bocadillo en un bar. Luego, al bajar, le dejé una botella de whisky y un despertador a mi hermana y a mi cuñada.
Els Mossos es troben que tot el que explica el Porras del que va fer el dissabte dia 5 de juny és mentida. Diu que van a Andorra i que de tornada s'atura a un bar a fer un entrepà. Però quan els Mossos van al bar, cap treballador el reconeix. Més mentides. També explica que a la nit surt amb un amic de festa per Castelldefels. Però quan parlen amb l'amic, diu que no es van veure a Castelldefels. Porras també ha dit que el dia següent va anar a Targa amb un amic, però l'amic diu que això no és veritat. Per què menteix tant González Porras?
El moment que policialment tu detectes que t'està mentint amb una declaració en la qual tu el que esperes és que aquella persona et sigui sincer, òbviament aquesta persona passa amb aquesta catalogació de sospitós. Perquè la pregunta que ens fem és per què no ens està dient amb sinceritat o ens està descrivint exactament què és el que ha fet ell aquell cap de setmana.
En imatges d'arxiu, la cabina de telèfon de Pons.
Els Mossos reben les tarificacions de la cabina des d'on la Manoli va fer una trucada el dia que va desaparèixer.
La companyia telefònica ens informa que des de la cabina, aquesta pública davant del Barcadí, solament s'ha efectuat una trucada amb aquella franja horària i que quadra amb l'hora que manifesta el treballador del Barcadí.
Dissabte a la matinada, a les 5 menys 10, o sigui 5.
I que s'havia realitzat amb un telèfon mòbil, que comprovat aquest telèfon mòbil, el titular era el senyor Amadeu Massip. Amadeu era amigo de Toni Porras i se fue a Pons a vivir con Toni Porras, y a mi hermana la contrataron como chica de la limpieza. La Manoli li ha explicat els problemes sentimentals que tenia amb el Toni González Porras. Havien agafat una certa confiança.
Declaració a Amadeu Massip. Sobre las 3 o las 4 me preguntó a mí que a ver si tenía algo de drogas o algo.
I a partir d'aquell moment és quan aquesta investigació es concentra en aquests tres individus.
En el momento en el que ya tenemos indicios de que la desaparición no parece razonable que sea voluntaria, las sospechas se dirigen hacia los que no colaboran en absoluto con la policía, al contrario, mienten de manera manifiesta, de forma que se ve que están mintiendo, que son el señor Antonio Porras, que a su vez había estacionado con Manoli, y el señor Amadeu Massip, que sí que estaba en el radar de los Mossos de Escuadra por sus relaciones con la venta de sustancias ilícitas. Y las medidas que se adoptaron fue la intervención de teléfono de ambos sospechosos.
Intervención telefónica Toni Porras y Amadeu Massip.
Ei, què?
Hola, nen. Mana? Digue'm.
Digue'm.
Aquesta tarda podríem anar a Rialp a fotre un bany o alguna cosa, no? Clar. Doncs perfecte, tio. Clar, tio, fotre 4 banys i després un parell de cubates i tornem a baixar a passar la tarda molt bé, no? Pues mira, nen, per mi perfecte. Em foto el banyador, unes cucaioles... Cucaioles?
De la intervenció telefònica que tenim del Amadeu Massip, les trucades que hi ha són alguna personal, però bàsicament són de feina. També se va escoltar alguna trucada relacionada amb drogues.
En el caso del senyor Amadeu Massip quedó claro algo que ya estaba investigando los mozos, que era su relación con el mundo del tráfico de drogas.
Tot i que González Porras és el màxim sospitós del que li ha pogut passar a la Manoli, sobretot per les seues mentides, els Mossos no tenen proves contra ell.
23 de juny, 19 dies desapareguda.
19 dies després de la desaparició, arriba el 23 de juny, dia de la revetlla de Sant Joan. Mentre el poble de Pons es prepara per la festa, els Mossos demanen una inspecció al vehicle de González Porras.
Primer pla d'una finestra coberta de gotes d'aigua.
Estem esgotats. Quan portes una investigació d'aquest tipus, també et gratifica anar veient que vas avançant en la investigació.
Tota la unitat es va volcar i treballàvem 10, 12, 14 hores.
Un cotxe passa per un tren de rentat.
La veritat és que estem una mica a una via morta. I una de les esperances és el plantejar aquesta nova estratègia de fer la inspecció dels cotxes, no? I que això ens aporti una nova llum al cas i que ens desencalli una mica la investigació tal com està.
El cotxe, un Fiat Punto groc, surt del tren de rentat.
El Toni González, que estava citat oficialment, teníem citat al secretari judicial, teníem una ordre judicial per realitzar la inspecció ocular, doncs no es va presentar. Segons ells, que s'havia oblidat. Finalment se'l va localitzar, es va traslladar a comissaria i es va realitzar la inspecció ocular.
En imatges d'arxiu, la policia examina el Fiat.
Hem de pensar que a Manoli Pulido, el darrer cop que se la veu és a partir de la declaració de González Llaudet, és la matinada del dissabte 5 de juny. Aquesta inspecció ocular la fem el 23 de juny. Aquell cotxe s'havia netejat amb molta profunditat.
En aquesta inspecció ocular buscàvem restes de sang o restes orgàniques. Provàvem un reactiu que en aquell moment era nou, que és el Blue Star, que és una prova orientativa de sang i que a més reacciona d'una manera espectacular, no? Bastant peculiar, perquè reacciona amb una llum fluorescent de color blau.
Mossa Martí, Divisió Policia Científica, 2001 actualment. En imatges d'arxiu examinen el cotxe amb llanternes.
El que observem és que el cotxe està impecable. Podem pensar dues coses. Una, que habitualment neteja el cotxe, o també podries arribar a pensar doncs, que l'ha netejat doncs, per eliminar qualsevol vestigi de restes biològiques de Manoli Pulido.
La inspecció del cotxe del Porras amb la tècnica del Blue Star no dona el resultat que esperaven els investigadors i ja no saben per on tirar. Estan cansats i frustrats i queden poques hores perquè el poble es converteixi en una festa.
Aquell dia, un dels meus companys, l'Andreu, em va comentar, escolta, Sergi, què et sembla si, aprofitant que tenim aquí els companys, doncs promovem també la inspecció ocular del vehicle de González Llaudet, una Renault Kangoo. En relació a l'ús d'aquest reactiu, era la primera vegada que el veia, era molt novedós i la veritat és que estàvem tots expectants a veure si doncs, realment funcionava.
Vam començar a ruixar la part del darrere i la nostra sorpresa va ser que el seient de l'acompanyant, a la part del darrere, es va revelar com el que era una silueta d'una mà dreta, com si algú hagués apartat aquell seient.
Es veien les marques de quatre dits estirats i que reaccionaven molt ràpidament al que presumiblement era sang.
Just en aquell moment que estàvem comentant-ho tots, hòstia, pues, aquí les coses s'acceleraran, aquí ja tenim algo, apareix el company de Pons, el que està a porta, i ens comenta que té dos francesos, turistes excursionistes francesos, que es diuen que han trobat el cos d'una persona a les afores del poble.
Estaven fent una caminata pels voltants del pantà de Rialb i ells van manifestar que van sentir com una forta olor, com una mala olor, i els hi va cridar l'atenció. I ja van veure que era el cos semienterrat del que semblava una persona.
És un camí de difícil accés, havies d'anar amb 4x4 per no danyar el vehicle. Podies arribar amb un altre tipus de vehicle, sí, però amb perill de fer-lo malbé.
Jo anava amb el company de policia científica. Era un camí molt complex. Ens anaven guiant els excursionistes.
El cos el tenim tirat per la muntanya i l'han trobat uns excursionistes.
I en un vessant de la muntanya, doncs, allí és on ells havien detectat aquest cadàver.
Imatges d'arxiu, al bosc.
Lo que hay que
limpiar bien es todo esto.
Era el cos d'una noia, 1,65 m, 1,70 m, més o menys. El que era el rostre i el crani l'havien colpejat, estava totalment aixafat.
Supertraumatisme en la cara o algo? Li ha destrossat el cap.
L'anar traient terra de damunt del cos va ser quan ens vam adonar que portava un piercing al melic.
És plateado i lleva dos piedras azul turquesa. Imatges d'arxiu de la zona boscosa, envoltada amb cinta abalisadora. Vista del riu, al crepuscle.
És una noia de l'alçada de la Manoli, amb el piercing, amb unes pulseres, se li veia amb la mà, hi havia pulseres, que també ens havien descrit la família.
Lleva també un anillo i una pulsera.
I això coincidia amb la noia que havia desaparegut.
Al crepuscle s'encén una gran foguera.
Estem ja en horari de revetlla de Sant Joan. Ja és avançada la nit. Se fa l'aixequament del cadàver i el següent pas que fem és doncs, detenir a González i Audet.
En la foscor, les flames il·luminen la silueta d'un home jove i corpulent, dret de cara a la foguera. En una foto en blanc i negre, Antonio González Llaudet, de cara arrodonida, celles gruixudes, ulls petits i enfonsats i boca estreta. Fosa a negre. Focs artificials esclaten enmig de la negror del cel.
Va ser un moment d'emoció, doncs perquè teníem possiblement el cos, però també teníem a la persona doncs, que probablement li havia causat la mort. Però per una altra part també va ser un moment de tristesa, perquè bueno, finalment s'esdevenia el que ja feia dies que nosaltres sospitàvem, que la Manoli estava morta.
Era el 23 de junio del año 2004 y estaba haciendo una ensaladilla rusa. Y puse la tele y salió un avance en la tele, las noticias, que se había encontrado el cuerpo de una chica en el pantano de Pons.
Tot sembla indicar que el cos trobat al terme municipal de Tiurana, molt a prop del pantà de Rialb, és el de la jove de Pons, Manoli Pulido, de 19 anys, que va desaparèixer de casa seva ara fa 20 dies. La policia continua buscant més proves.
Jo me senté en el sofà, me quedé allí sin saber què pensar. Jo pensava, no puede ser ella. No puede ser ella.
Tots els indicis apunten que el cadàver és el de la noia de Pons, Manuela Pulido, desapareguda d'aquesta població de la comarca de la Noguera a començament d'aquest mes. La identificació definitiva està pendent de les proves forenses.
Para mí ese día estoy enfadada con el mundo. No soy feliz ese día. Para mí no existe en el calendario. Y si lo hago es porque tengo dos hijas. Y delante de ellas intento que no se me note. Pero ese día es el peor día de mi vida, hace 17 años. Para mí no es felicidad, ni es tirar petardos, ni... Ese día solo recuerdo las noticias.
S'aixuga les llàgrimes.
Se ha encontrado el cuerpo de una chica sin vida. Eso me recuerda al 23 de junio, San Juan.
En una foto, la Manoli i la seva germana somriuen a càmera abraçades. La foguera crema en la foscor. Un cotxe patrulla circula per una carretera solitària sense il·luminar.
Durant el trasllat del detingut, tothom està en silenci. I de cop ell pregunta si havíem trobat ja el cos de la Manoli Pulido. Ell és coneixedor de lo que s'ha trobat al seu vehicle, però no és coneixedor de que hem trobat el cos de qui podria ser segurament la Manoli Pulido. Llavors, a la pregunta de que si hem trobat el cos, nosaltres no l'enganyem, li diem sí. Hem trobat el cos, sembla que és la Manoli Pulido. Lo que li està passant pel cap fa que es desmunti, comença a plorar i ens comença a explicar una versió dels fets.
Reconstrucció dels fets. Dos totterrenys circulen per Pons. Escolta, mira, ja hem passat per la Rambla. Què vau fer? Vam trucar i vam anar cap a baix, a baix del riu. Fuimos a la cabina para pillar coca.
Se'n van a la cabina telefònica del Barcadí, truca a l'Amadeu Massip per tal de demanar-li droga.
Pont 10, 10:50.
A mà esquerra, aquí? En direcció al riu poden baixar una mica més, per la zona de la llera del riu, a l'inici d'aquest parc. Aquí va ser.
Sí?
Sí, doncs parem, de moment. Els vehicles s'aturen vora el riu i l'Antonio en baixa, emmanillat. Vente para acá, Antonio.
Se'n va amb la menor al riu, manté relacions sexuals amb ella.
¿Os habíais fumado un porro? ¿Habíais tomado algo más? Lo que ella sacó, que yo se lo di. Un tripi.
Se prenen un tripi i ella li regira la cartera. S'enfaden, ell li diu, no, me regiris la cartera, deixa'm la cartera, i ella, enfadada, li tira la cartera al terra.
Ella se puso a correr. ¿Hacia dónde corrió ella?
Ell ho veu, s'enfada, agafa una pedra i li llança al cap. La noia cau semi-inconscient a terra.
Manoli estava tombada boca abajo.
I continua donant-li cops al cap fins que la mata.
I la va colpejar en 6 ocasions, fins a causar-li la mort.
Desde aquí hasta el coche, arrastrándola por los pies, ¿no? Por los pies, sí. ¿Dónde dejaste a Manoli? En el maletero.
La carrega al darrere de la furgoneta. La transporta.
En imatges d'arxiu, els totterrenys policials circulen amb dificultats per un camí pedregós i costerut. S'intercalen imatges dramatitzades d'un vehicle circulant per un camí similar, de nit, amb el tub d'escapament tocant a terra.
Fins al lloc on la va soterrar.
En imatges d'arxiu, al bosc, els inspectors parlen amb l'Antonio González Llaudet. Abres la puerta de atrás.
La baixa de la furgoneta. L'arrastre.
Acércate, Antonio, acércate. ¿Cómo la enterraste? ¿Con las manos picaste la tierra? ¿Y luego se la echaste encima? ¿Así fue, no, Antonio?
Fins que al final l'enterre.
Un agent vora una nina de mida humana estirada a terra, agafa terra amb les mans i li llança a sobre. El cadàver así. Después de bajar, ¿qué hiciste? Cuando llegaste abajo. Fui allí a limpiar el coche.
Vas a Walter, ¿no?
Vas a Walter, ¿no? A limpiar el coche.
I després es dirigeix cap a la casa que tenen els seus pares a la població tocant a Pons, que és Walter. I allí, ja de matinada, treu una manguera del garatge i neteja minuciosament totes les restes de sang que hi havia a la furgoneta. Amb una manguera i després li passa un trap per aixugar-ho.
Y le diste aquí al coche, ¿no? Con una goma. ¿Y le diste con algún trapo o algo? Y el trapo lo tiré por aquí.
¿Por aquí?
¿Por aquí? Por ahí había una basura que lo tiré, que ahora no me acuerdo bien. Y con la goma y con un trapo... El noi emmanillat fuma. En un titular, hallado semienterrado el cadáver de una joven de 19 años desaparecida en Pons.
Els Mossos d'Esquadra han continuat aquest matí rastrejant la zona, al terme municipal de Tiurana.
El cadàver el van trobar uns excursionistes en aquesta zona boscosa i de molt difícil accés. Estava semienterrat i era avançat estat de descomposició.
Andreu Puente, padrastre.
Esperem que no sigui ella. De moment no estem esperant. Ara coincideixen algunes coses que és possible que tot ens fa pensar que pugui ser la persona que busquem.
La joven de Pons falleció al ser golpeada en la cabeza con una piedra.
A aquesta hora continua declarant al jutjat de Solsona el jove que podria estar relacionat amb la desaparició de la jove de 19 anys de Pons, Manuela Pulido. Recordem que ahir van trobar...
Els familiars de Manuela Pulido han reconegut la roba de la noia, els piercings que portava i alguns objectes personals. Segons
tot i que encara falta la confirmació definitiva amb les proves d'ADN, ja es dona per fet que el cadàver trobat ahir a la tarda prop del pantà de Rialp és el de la jove de Pons. Anem a Lleida, Estela Bussons.
20 dies després de la desaparició, l'autòpsia confirma que el cos trobat a prop del pantà de Rialp és el de la Manoli.
L'acusat del crim de Pons confessa que va actuar sol i drogat.
Hi ha un detingut, González Llaudet. Però què passa amb els altres dos sospitosos, el Porras i l'Amadeu?
Tenim dos sospitosos més que no han parat de mentir-nos o d'obviar informació. Doncs es decideix continuar la intervenció telefònica.
Imatges d'arxiu del funeral de la Manoli.
Amb quin objectiu? Doncs l'objectiu era evident, que la detenció de González Llaudet i la localització del cadàver de la Manoli generaria un ressò a Pons era obvi i era evident, i aprofitar aquesta circumstància per veure si existia algun tipus de comunicació entre ells dos que ens pogués fer percebre o els delatés en quant a una participació en el crim o una participació en l'ocultació del cos o un encobriment per conèixer doncs, el que li havia passat a la Manoli.
Intervenció telefònica pare i àvia Antoni G. Llaudet. Diga, mamá, ¿qué? Que la entierran a las 11. Ya me lo ha dicho tu padre. Digo, ay, por Dios, no se os ocurra ni asomaros. Yo, por el amor de Dios, ni tu padre, ni por la calle. Ni por la calle, ¿eh, mamá?
D'aquests dies posteriors de la intervenció telefònica dels dos telèfons, no es va extreure res que indiqués que Amadeu Massip i González Porras tinguessin alguna cosa a veure amb la desaparició i la mort de la Manoli Pulidor.
Tota la investigació sí va ser molt estranya, perquè la seva actitud contínuament era de mentides, però eren mentides que eren molt fàcils de poder comprovar. O sigui, que és que al final van pensar que, és que era un mentider patològic.
Sobre una foto de l'Antonio, em sap greu que m'assenyalin.
Jo sigo sin saber el papel de este señor, porque vamos, estaba convencido que era sospechoso, porque era sospechoso. ¿Cómo no vas a estar convencido de que eres sospechoso de un asesinato si te están preguntando, o de la desaparición de una persona, si te están preguntando por esa persona y estás dando versiones que se caen por su propio peso? Pero yo sigo sin entender cómo no hay un momento en el que se para y dice, bueno, a ver, que he mentido por este motivo. Todavía no sé el motivo por el que mintió, no lo sé.
Declaració Toni González Porras.
Me lo inventé porque yo pensaba
que Manoli había marchado a Lérida o yo qué sé, como siempre lo hacía. Yo no me imaginaba esto.
¿Claro?
¿Per qué menteixen? Doncs perquè estan amagant algo. Ja sigui que estan amagant un tema de drogues que també existia, entre aquest triangle també existia, o també podria ser perquè hagués ocorregut alguna cosa amb la Manoli i ho estiguessin amagant i encobrint.
20 de març de 2006.
Aquest matí engega l'audiència de Lleida el judici amb jurat popular del cas de l'assassinat d'una noia de Pons a la Noguera l'estiu del 2004. El fiscal demana 20 anys de presó per Antoni.
Toca mi madre, eh? Toca mi madre! Que se vaya!
El judici es fa enmig d'una forta tensió entre les famílies de la víctima i de l'acusat.
En un titular sobre la foto de l'acusat, impassible, desafiador i agressiu.
Al banc dels acusats s'hi asseu Antonio González, de 20 anys, l'únic acusat de l'assassinat que va confessar el crim en una de les seves últimes declaracions.
Los años que le pongan, que los cumpla. Todos. Que no salga. Nosotros no queremos ninguna clase de venganza ni nada. Simplemente no perdonaremos nunca que nos han quitado mi vida, me la han quitado.
No quiere contestar al Ministerio Fiscal.
No, no.
Al judici.
Que no quiere declarar.
Lo que dicen los psiquiatras es que tiene una personalidad antisocial. Es decir, es un mala sombra, es una persona de mal carácter que no empatiza con los demás sin llegar a ser psicópata. Sé que no debo hacerlo y sé que hacerlo tiene consecuencias. Por tanto, puedo dominarlo. Pero no me da la gana de dominarlo. Eso es lo que declararon los forenses.
¿Cuál es su profesión?
¿Cuál es su profesión? Mecánico.
Mecánico.
¿Recuerdas si...?
El testimonio del mecánico fue clave.
En imatges d'arxiu, la furgoneta de l'acusat.
¿Y qué problema tiene?
¿Y qué problema tiene? Pues el tubo de escape roto. Eso me acuerdo porque iba sin tubo de escape.
Dic,
així va ser tu qui vas trencar el silenciador.
Sí, diu, és que m'agrada molt fer ral·lis.
Sí, diu, és que m'agrada molt fer ral·lis.
Se pudo confirmar que había estado por donde se había encontrado a mi hermana. Le tuvo que reparar el tubo de escape, los bajos, porque por el camino que se metió hasta donde dejó a mi hermana, picó con piedras debajo de la furgoneta.
Dius en aquesta declaració que la Manoli consumeix pastilles, éxtasi i cocaïna.
Durante la investigación había tratado por todos los medios de desprestigiar el nombre de Manoli, que se hizo referencia al consumo de drogas de Manoli. Y si la hubiera consumido, aparecería. Es un dato científico indiscutible. Manoli había consumido cafeína. Ni clorhidrato de cocaína, ni ácido lisérgico, LSD, ni tetrahidrocannabinol, marihuana o hachís. Ninguna de esas sustancias apareció en su organismo.
El tema de les drogues, per més que aquest senyor pogués ser consumidor, tampoc va influir, perquè la mateixa defensa va demanar que si li fes un examen per determinar si tenia algun tipus d'addicció toxicològica, i resulta que recordo que quan es va anar a la presó per prendre-li mostres de pèl corporal, ell s'havia depilat.
Yo me lo afecté porque estábamos en verano.
Los hechos descritos constituyen un delito de asesinato.
La mort de la Manoli respon a un mòbil passional. O la Manoli és meva o no és per ningú.
En un palmo se suele medir la mayoría de los delitos. En un palmo. El del bolsillo a la bragueta. Hay motivos económicos, hay motivos sexuales, sentimentales. Ahí se producen casi todos los delitos.
El judici.
Els jurats troben la persona acusada, Antonio González Llaudet, culpable d'haver causat la mort a Manuela Pulido López quan aquesta no podia defensar-se.
Se enamoró de mi hermana y mi hermana le diría las cosas claras. Me imagino que le diría que ella como amigo lo que hiciera falta. Y a mi hermana sentía mucha lástima por Antonio. Y quiso ayudarlo. Le tendió la mano y él se lo tomó por el lado equivocado. Y yo pienso que, bueno, pues o eres mía o no eres de nadie. Y así lo hizo.
Al judici.
¿Cómo puedes vivir con lo que has hecho? ¡Se ha quitado mi reina!
L'Antonio es mira amb indiferència la mare de la Manoli i se'n va amb dos Mossos.
¿Por qué lo ha hecho?
Ella no quería estar con él. Nada más que no tenía motivo, que no quiso estar con él. Nada más que dijo no. Y cuando se dice no, pues hay que respetar a la persona.
En una fotografia, la Manoli somriu a càmera. En Carles Portes treu els auriculars.
No és no. Tan fàcil que sembla i tan difícil que és d'entendre per alguns homes. Antonio González Llaudet va ser condemnat a 18 anys de presó per l'assassinat de la Manoli. D'això ja fa quasi 20 anys i, per desgràcia, aquest tipus de crims de violència masclista continuen sent notícia massa sovint. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Direcció, Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims, de Catalunya Ràdio. Una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA 2022.